Continguts en xarxa.
Una setmana més hi som a les portes de la consulta gastronòmica del doctor Productes. I compte, pareu atenció perquè avui és el programa número 100. Un número rodó que ens convida a reflexionar i que ens convida a pensar que això que estem fent no és pas cosa de fa 4 dies, com tampoc és cosa de fa 4 dies que l'home es posa a la cuina i que elabora plats ben condimentats o plats en què fa evolucionar el gust d'un producte o d'un altre i que aplica unes tècniques que sovint no són tan innovadores com a vegades ens volen vendre. Com que habitualment en aquest programa també li solo preguntar a en Jordi des de quan es fa això, des de quan es fa allò, què hi diu la història al respecte, doncs avui la història tindrà bona part de protagonisme en aquesta consulta. Jaques, Jordi Jaques, molt benvingut una setmana més a la ràdio. Avui sóc jo que et convido a entrar a la ràdio.
Doncs moltes gràcies i bueno, content no, d'haver arribat al 100, una mica el que deies al principi, semblava que això era una cosa de 4 dies i ara ja ens en comencem a donar compte que ja portem un rato, que té bastant de recorregut.
Ja ho crec que sí. El garum, diuen, el garum és una salsa feta de vísceres fermentades de peix que era considerada pels habitants de l'antiga Roma fins i tot com un aliment afrodisíac que només consumit per alts estrats socials. Els romans van emprar el garum de manera semblant a com avui en dia, per exemple, utilitzem o utilitzen les cuines asiàtiques allò que en diuen la salsa de soia. En lloc d'abocar uns grans de sal sobre el menjar, s'ajudaven del garum per donar gust salat als aliments. El garum, un dels protagonistes d'avui?
Completament. El garum, un dels protagonistes d'avui, i el garum crec que és un dels protagonistes absolutament de la gastronomia. És un dels, d'alguna manera deies que utilitzaven el garum com per posar sal en els productes, per tant començaven a salsar, a utilitzar aquesta manera ja de començar a alterar el sabor de les coses de forma natural, per tant estaven fent gastronomia. Sí que la salsa de soja és una molt bona manera per entendre en l'actualitat que és el que seria el garum, però encara també ens trobem amb una salsa que encara ho explica millor, que és la salsa Perrins. Aquest condiment que utilitzem moltes vegades o la majoria de les vegades per fer un estic tartar i d'alguna manera ho associem sempre a la carn, si llegim el que posa els ingredients del garum, és en base d'anxoves, en base de peix, no? Doncs d'alguna manera ja ens està ensenyant molt clarament que els peixos salats confitats són potenciadors de sabor, i això és molt interessant. I aquí, sobretot el món aquest del garum i les colatures, no? I qui millor que explicar-nos-ho, jo us puc explicar les seves aplicacions a la cuina, però qui millor que posar-nos a puesto claríssimament com el convidat que tenim avui.
Avui tenim a nosaltres amb en Quim Tremoleda, ell és arqueòleg del Conjunt Monumental d'Empúries, del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. Quim, molt benvingut a aquesta consulta.
Moltes gràcies.
Sovint amb en Jordi, ho deia a l'entrada, ens hi apareixen elements històrics. Des de quan es fa això? Des de quan es feia allò? A l'antiga Roma ja es cuinava d'aquesta manera?
I d'on prové, allò que cada país s'ho fa seu, no?, d'alguna manera. I com amb altres casos, doncs probablement es tindria molt clar. Jo crec que la cuina sempre queda allà una mica a l'aire, no? Perquè és més difícil trobar el detall històric de realment la procedència o del territori o de l'època, no?
Com a mínim, si agaféssim el fil del garum, com a mínim, en 2.000 anys d'història té aquesta tècnica.
Més. És a dir, els divulgadors i els que coneixem són els romans, però ja té origen grec i cartaginès. És a dir, els cartaginesos, com a bons navegants del Mediterrani que eren, ja van divulgar el garum, i de fet el nom llatí de garum ja ve de garon, que és una mot grec que vol dir peix. Per tant, hem de remuntar com a mínim 2.500 o més anys.
I a Empúries n'hi ha una bona mostra. A Empúries hi ha restes d'antigues fàbriques de garum. Quina importància tenia a Empúries, a l'Empúries grega ja, aquesta fàbrica de garum o aquest producte?
Aquesta factoria, que és una indústria urbana a Empúries, es fa a la part grega, tot i que ja és d'època romana, però és una indústria que havia de ser prou potent. Només per mostra diré que la capacitat dels dipòsits que es preparava aquest garum a Empúries és de 35 metres cúbics en total. Això vol dir una quantitat ingent.
Metres cúbics de garum és
moltíssim. És moltíssim, perquè al final el garum essentium, no?
Correcte.
Era una essència molt sutil que es ficava per condimentar amb una dosis molt petita.
Era aquest destil·lat, precisament, de tota aquesta maceració de peix, d'entranyes de peix. És a dir, el que es fa a Empúries, i totes aquestes factories, que n'hi ha moltíssimes, sobretot a la zona de Cádiz, a la zona de l'Estret, de Gibraltar i tal, era macerar tota una sèrie d'entranyes de peix gran, tipus bonito, tonyina, i barrejar-hi peix petit, és a dir, tipus doncs, anxova, roger, sardina, brat, i tot això fer una massa que fermentava, i una de les coses que té és la conservació, tema de conservació de llarga durada, que és la sal. Tot això macerat amb salmorra, amb aigua saturada de sal, i això ja permetia la conservació. És a dir, el gran conservant és la sal, el fred en aquest moment encara no. I això crea una massa de peix putrefacte, diguem-ho així, que es destil·lava, i d'aquí ve aquest garum, que no és l'únic producte, d'aquí hi ha tots una sèrie de derivats que després podem parlar.
Perdoneu-me un incís. Des de l'actualitat i des de simple observador radiofònic, tancat aquí a l'estudi, que li diguem doctor productes, això, una factoria d'aquestes característiques devia despendre una flaire importantíssima i en ple nucli urbà, al mig de la vila. Com ho permetia això l'alcalde?
Bé, l'alcalde estava una mica de baixa, perquè en aquest moment el municipi la cosa estava en recessió, a Empúries, i el que fan és aprofitar un espai que segurament queda abandonat i el remodelen per fer una indústria d'aquestes. Efectivament, hi havia unes normatives municipals que això feien que tot aquest tema d'indústries contaminants, forns, fundicions, salons, es fes fora del municipi.
Sí, estava regulat, certament. Sí,
normalment hi havia unes regulacions, que s'han trobat en alguns casos, altres no, però sabem que hi havia una mena de normativa, però en aquest cas, crec que és un tema de recessió del nucli urbà i permeten fer-ho dins perquè ja hi ha sectors abandonats. Estem en una Empúries en crisi, però evidentment activa, és a dir, se'n van les oligarquies que tenen diners a buscar llocs amb més expectativa, però la gent que fa el dia a dia continua en Empúries, evidentment, i un d'ells era el que feia garum.
Era un producte de senyors, el garum, o era un producte de consum generalitzat i hi havia diferents tipus?
Sí, depèn, hi havia diferents tipus. És a dir, el garum que dèiem ara era un producte de certa qualitat, però encara era més qualitat el que deien ells el salsamento o el liquamen, que era el peix filetejat i conservat amb sal. Aquest ja tenia una qualitat, i després hi havia encara unes coses com a subproductes, que per exemple la múria, que seria aquell greix que queda a sobre quan es diposita el garum, i finalment l'àleg, que era ja el residu, i això era per classes baixes. És a dir,
era el garum per la gent més pobra, no?
Correcte, s'aprofitava tot.
Vist des d'avui, com ha evolucionat el garum? Què és el garum avui en dia? Quines semblances o diferències respecte al que sabem del garum de l'antiguitat ja?
Bé, de fet, el garum actual, aquí ens trobaríem, quan ens anem a un restaurant i ens trobem una pasta negra i et diuen, això és una torradeta amb garum, no té absolutament res a veure amb el que era el garum. D'alguna manera, poder sí que tindria a veure amb aquesta pasta, no?, que utilitzaven altres classes, però això seria el més similar a el que és una tapenade. Les tapenades provençals, quasi que ja es feien, que s'hi afegia oliva negra, s'hi afegien tàperes, s'hi afegien cogombrets, no? Tenien aquest oli, fins i tot algun retall d'anxova, doncs creaven aquesta pasta, que d'alguna manera sí que podia recordar el garum, però és més una salsa amb base de garum. En l'actualitat, i ara, a més, ja hi ha aquí a l'Escala, hi ha un parell d'empreses que ho fan aquestes colatures, que cada vegada que vulguem buscar un paral·lelisme amb la cuina oriental, la trobaríem més amb els caldos d'axis, no? Aquests caldos fets en base de peixos secs que no en si de la soja. La soja té més aquest element del punt de sal, però realment el que s'assemblaria a una colatura, que són aquests potenciadors de sabor que ens donen moltíssim joc a l'hora d'amanir molts productes, macerar, fins i tot voler trencar les fibres, per exemple, amb un pollastre, el tens macerat amb, aquest, amb una colatura, doncs l'entendreixes moltíssim. No? Aquesta seria una mica el més similar a l'actualitat.
Uh-huh. Avui en dia continua havent-hi garum amb, aquestes, amb aquesta evolució històrica, evidentment, i avui en dia se'n fan filigranes. Jordi, què ens has preparat avui?
Bé, avui us vull fer un plat. A casa tenim diversos plats que tenen molt a veure amb, la, amb Empúries, i ens agrada molt fer aquesta, aquest barrig-barreig. Fem un ostre amb aquesta colatura i un puré d'oliva negra que ens agrada molt. Però finalment us faré un foie, entenguent també Empúries com aquell lloc allà on es creen, es fan els primers, s'engreixen els primers, les primeres oques en aquell moment. I barrejarem una miqueta de grum, i barrejarem una vinagreta d'algues i farem un, amb un puré d'oliva negra. Bàsicament el que farem serà... obrirem el foie, el desnervarem. Recordes que parlàvem fa un parell de setmanes de com fer les terrines de foie, que no és tan complicat, que no és un producte que li hem de tenir tanta por, i bàsicament el que fem és obrir-lo i treure-li aquest nervi que tenim central. Per altra banda, farem aquesta pasta de garum, aquesta tapenade, que diguem que és més, d'alguna manera, més provençal, ficant una miqueta d'oliva negra, quatre tàperes, cogombrets, anxova. Tot això ho triturarem ben triturat amb una miqueta, amb un puntet d'oli. Podem ficar alguna espècie que ens donarà pues, una potència de sabor molt xulo. I bàsicament el que farem serà aquest foie que hem obert, que hem desnervat, empastifar-lo amb aquesta pasta, tornar-lo a remuntar, tornar-lo a... tornar-la a donar-li forma, vale? El filmarem, aquest, recordeu, el ficàvem en un paper de film ben enrotllat moltes vegades, i ficarem paper de plata també molt enrotllat moltes vegades, i el posarem en un bany-maria. Li donarem una cocció d'uns aproximadament uns 15 minutets a no més de 120-140 graus, i tindrem aquesta terrina ja feta. D'alguna manera, un cop està feta, la deixem refredar, i ens quedarà una massa ben uniforme, que serà tot aquest foie. Per altra banda, farem una vinagreta d'algues. Jo, d'alguna manera, a Empúries també li dono... per mi, el tema de les algues és important, no? M'estic imaginant... M'ho faig molt jo, això, M'estic imaginant aquests navegants foseus que arriben en allà i troben una gran extensió d'alguer, per tant hi troben pesca, per tant hi troben una manera de fer comerç, no? Més enllà de que després els era un punt estratègic, però aquestes algues d'alguna manera formen part també, no? De que es creés en allà una civilització tan important. I és una combinació que li queda molt bé. Aquest punt de les algues també recorda, d'alguna manera, a les colatures, a aquests caldos d'aixi que comentava. No?
És aquest punt marí.
Aquest punt marí, aquest potencial de sabor. I bàsicament el que farem serà, un cop hem tallat aquest foie, i el posarem al plat amb una torradeta, i farem una vinagreta d'algues. Avui dia ens venen algues bones i fetes, Barregem una miqueta de guacame, una miqueta de fulla d'enciam d'alga... una miqueta d'alga nori, també el mateix triturat amb una miqueta d'oli, i tens una vinagreta d'algues a la mar de xula. Fiques uns puntets per allà, i llavors agafes unes olives negres i en fas una confitura d'oliva negra. Puré d'oliva negra amb una miqueta de sucre, ho deixes confitar una miqueta i ho deixes refredar. Això ens donarà aquest punt dolç, aquest contrapunt que també li va molt bé de l'oliva negra a l'alga. Vale? Tindrem un foie una miqueta diferent, espaciat i molt potent de sabor.
Déu-n'hi-do. Quim, què?
Home, a mi
com queda la boca?
És molt apropiat aquest tema del foie, perquè és el foie ja es feia d'època antiga. Hi ha una anècdota que comentarem, que aquest epici famós de les receptes, que de fet és un llibre de gourmet més que de receptes, perquè si fixes no hi ha mai la dosificació. Són tots els productes que hi havia, però no és una recepta que la puguis fer amb dosificat. Doncs aquest senyor era tan gourmet que havia fet com una indústria de foie, d'engreixament d'oques amb figues, i com
que era l'única manera que tenien en aquell
correcte,
moment.
Correcte, exacte, era per això. I llavors era un senyor que es va fondre la seva fortuna per una qüestió de menjar i de viure bé, i que com que això es va arruïnar, es va acabar suïcidant per no poder mantenir el nivell de vida. Això sí que és ser conseqüent.
Perquè vegis lo bo que devia ser aquell fetge d'oca.
Segur, segur.
Ja ho crec que sí. Avui ha estat un plaer, per si no ho és cada setmana, avui encara més, amb el nostre doctor gastronòmic, el doctor producte, Jordi Jaques, xef i propietari de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala, i com a convidat especial l'arqueòleg Quim Tremoleda del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries. A tots dos, moltes gràcies. Fins una altra.
Fins una altra.
Un plaer, com voleu.
Continguts en xarxa.